En profunditat, un espai per conèixer a fons l'actualitat informativa. En profunditat, amb Roger Isern.
Bona tarda, oients de Ràdio Lotja, i tornem a ser segon programa de En profunditat, aquest programa on volem conèixer, a banda de l'actualitat, les persones. I avui ens fa molta il·lusió, després de la primera entrevista amb en Ferran Campillo, dins el marc d'aquesta setmana de la mobilitat, avui passem a un altre sector. Ja sabeu que ens agradarà parlar de tot en aquest programa, i avui parlarem una mica de tot, de literatura, de periodisme i sobretot d'una persona que ens fa molta il·lusió presentar-la perquè ha trepitjat aquesta casa, com és Ràdio Olot, i està d'estricta actualitat per una bona cosa. Ha guanyat un premi, un dels, ja que se suma a la llista dels seus reconeixements, com és en Martí Gironell, periodista i escriptor. Anava a dir benvingut, Martí, però et direm ben tornat a Ràdio Olot. Martí, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies, bona tarda, em fa molta il·lusió, sempre que, encara que no sigui físicament, trepitjar Ràdio Olot, però sí, com a mínim, sortir per la seva antena, que, com tu bé dius, és casa meva.
Mm-hmm. Primer de tot, enhorabona per aquest premi Prudenci Bertrana que vam conèixer durant aquesta setmana. Ja t'han fet diverses entrevistes, però ens agradaria saber què sents després de rebre aquest premi, un dels importants, no?, de la literatura gironina, amb aquest fabricant de records.
Sí. Home, em fa molta il·lusió perquè és un premi que, primer, el conec des de fa molts i molts anys. Jo ja tinc una edat, soc de l'any 71, fet 50 anys, i és un premi que sempre l'havia anat seguint, primer com a periodista, diguéssim, i després també com a escriptor. Al cap d'uns anys em van fer confiança per presentar la gala, una cosa que es va anar repetint durant diversos anys, i llavors també tenia la sort de poder presentar aquestes novel·les un cop sortien publicades a qualsevol llibreria, perquè els autors o autores que el guanyaven ens coneixíem i m'ho demanaven. Per tant, per mi era, per totes bandes, un premi molt especial, i sempre pensava, quan era allà dalt presentant i donant pas, doncs, el Premi Prudenci Bertrana, el Miquel de Palol, el Carles Rahola o el Cerverí o el que fos, pensava, ostres, ja m'agradaria algun dia que fos jo, no? I ho vaig tenir molt clar quan vaig trobar aquesta història, que al final, doncs, ha resultat que ha sigut mereixedora d'aquest premi, i per tot plegat em feia molta il·lusió dimarts, quan al vespre era allà a l'auditori explicant-ho i compartint-ho amb tothom, que, vaja, que per mi era molt, molt, molt especial, perquè no només és un premi, o els Premis Literaris de Girona, sinó que ja han agafat durant tots aquests anys, precisament pels premiats que hi ha hagut i per l'anomenada que tenien, doncs molta notorietat i molt de reconeixement arreu de Catalunya. O sigui, jo aquests dies he rebut felicitacions de gent de tot arreu de Catalunya. També perquè ens coneixem d'haver anat a presentar altres novel·les, no? Des de les Terres de l'Ebre, Tarragona, el Maresme, cap als Pallars, evidentment per les nostres contrades, no? Empordà, Garrotxa, Girona, la Selva, tot arreu, no? Però clar, la gent quan sent Prudenci Bertrana diu, ep, alto, això va de debò, no? Per tant, fa molta, molta il·lusió i molt d'agraïment a la Fundació.
Mm-hmm. Explica'ns una mica la història d'on sorgeix aquest fabricant de records amb la figura, sí, de Valentí Fragnoli, per aquella gent que tingui el cuquet, sí, ara de llegir aquest llibre, d'on sorgeix la idea i com es cuina.
I tant, mira, jo són bàsicament les seves fotografies les que primer conec, que és un treball sensacional que segurament moltes persones deuen tenir present, perquè són aquelles fotografies en blanc i negre que retraten tota una època de principis del segle passat, 1905, 10, 15, 20, 25, fins als anys 40, que ell va morir l'any 44, que ell es va dedicar a retratar aquests pobles i ciutats, masos, cases, gent treballant al camp, tradicions, rituals, gent que treballava a pagès, però també als pobles de la costa. Retratava tot el país i alhora la seva gent i les seves costums. I això va fer sense voler que es convertís això, no?, en el que dona títol a la novel·la, en un fabricant de records, perquè les persones en aquell moment van veient la importància que té la fotografia per això, per capturar moments que seran inoblidables, que seran irrepetibles, i el que permet aquella fotografia que fa aquell home que es planta a casa teva amb un trípode, s'amaga darrere d'un drap i fa xum! I tira, no?, amb una tartarola de fum i un flash de magnesi, captura, fixa en el temps, aquella imatge que perdurarà per sempre, no? Clar, a mi sempre m'havia fascinat aquest home, sobretot les seves fotografies. Quan després vaig començar a conèixer més sobre com les feien, anant en bicicleta, amunt i avall, contra vent i marea i pedregades i tot el que fos. No és com ara que tenim les fotos a un clic, podem posar el filtre que volem i la retoquem i sembla que som aquí uns grans fotògrafs. Clar, ell tenia molt més mèrit, no? Plantar-se això a una barca de pescadors al mig del mar i fer una foto des del mar per veure una perspectiva de l'Estartit, per exemple, diferent, des del mar, no? Clar, com ho fas per Falcao, un trípode, en aquella època, allà al mig del mar, mentre es va movent la barca, no? Clar, tot això em va esperonar a voler fer aquesta novel·la per explicar aquest moment tan important en què els records, que formen molta part de la nostra vida i que, de fet, en fabriquem constantment, encara que no en siguem conscients, volia, a partir d'aquest homenatge a la seva feina i a aquest fotògraf, retratar tota aquesta època i recuperar aquesta sensació de dir, amb les fotografies, encara que ara tinguem dispositius molt moderns, revoquem i aboquem tota una època que anem perdent a mesura que anem vivint i anem passant anys, no? I a través de la seva figura això em servia per anar-ho fent. Ha sigut una feina de 2 anys i mig llargs, posat, diguéssim, a escriure, perquè prèviament doncs, parles amb persones que han conegut la seva obra, que l'han treballada, com en Joan Boades, l'arxiver de Girona, o persones que coneixien com es retratava i es fotografiava i sobretot es positivava aquella època, i també, evidentment, per intentar conèixer com era Catalunya en aquell moment, en aquest principi de segle XX. No? Ha sigut una feina molt xula que et permet això, treure el cap, treure la finestra per la història i veure com eren els nostres avantpassats, no fa tants anys tampoc.
Uh-huh. Comentes que la figura d'en Valentí et va fascinar per la seva funció. Podríem considerar que en Valentí era un periodista de l'època i alhora, no sé Martí, si t'hi sents en alguna part identificat amb la seva figura.
Home, identificat no, perquè jo no he fet fotografia, diguéssim, periodística, però sí que aquests dies, parlant amb reporters gràfics que et venien a fer fotos, t'explicaven que sí, que sobretot els més grans, per ells ha estat un referent i ha sigut una manera de fer i d'explicar al país molt, molt autèntica. No? De fet, ell es guanyava la vida fent postals, també, que les venia després per tot arreu. També havia treballat molts anys al diari d'en Carles Rahola i l'Autonomista, amb la qual cosa també feia fotografia, diguéssim, reportatge fotogràfic per vestir, per il·lustrar informacions del dia a dia i també en un suplement literari i artístic. Vull dir que una mica aquesta vena de notari de la realitat, no? En aquest sentit, no a través de les paraules, però sí de les imatges i de les fotografies, sí que ho era, no? I per això també, vulguis que no, hi ha una certa connexió amb aquesta ànima doncs, rebel i una figura que no depenia de ningú, només d'ell mateix, com és en Valentí Farnyola. I pensa també que ell sempre deia que no tenia un estudi, no tenia una botiga de fotografia. El seu estudi era el paisatge i els seus clients els que el contractaven, ja fos una institució o ja fos gent que s'anava d'excursió al far de Sant Sebastià o, no ho sé, o a Olot a les festes d'altura, per exemple, per immortalitzar aquells moments. No? I això fa que conegui molta gent molt diversa i la diversitat és tan gran que fins i tot acaba coneguent el rei d'Espanya d'aquella època, que era Alfons XIII, i li agrada tant com fotografia que li dona una distinció especial perquè vagi a fer les fotografies del seu casament, un 31 de maig de 1906, que passarà a la història perquè hi va haver un atemptat en aquest casament i, per tant, va tacar de sang aquell casament. Farnyoli hi era fent fotografies allà, però, i això és el que també trobaran els oients que siguin lectors del Fabricant de Records, hi trobaran aquesta història, aquesta notícia de la biografia de Farnyoli sempre s'ha explicat que ell va rebre aquesta distinció reial per anar a fer aquestes fotografies, però són unes fotografies que no s'han trobat mai, correcte, no s'han vist mai. No? I llavors, a partir d'aquí, estires d'aquest fil i omples aquest buit amb ficció, no? Fent-ho versemblant.
Mm-hmm. És una de les parts que t'anava a comentar, no? Que hi ha aquesta incògnita i després l'obra, no? Sí. Com dius, s'omple amb aquesta part de ficció. No sé com... Clar, això, ara amb el llibre davant, per molts lectors pot ser fàcil, però tu com a escriptor, això surt fàcil a l'hora de posar una part de ficció en una història real? No sé com funciona.
No, al contrari. Passes molts nervis i, com deien abans, allò, molts cucs a l'estómac, no? Allò de dir, hosti... Per mi és bàsic quan m'hi poso amb qualsevol de les novel·les que he fet. Aquesta ja és la novel·la número 10, que em fa il·lusió també perquè és un número rodó. Amb totes i cadascuna d'elles vas a buscar aquells que en saben de la qüestió, que coneixen el tema en profunditat, i aquesta no ha estat una excepció. O sigui, jo abans de posar-m'hi a escriure, evidentment tenia una idea al cap, allò vas barrinant i vas donant voltes a una idea, però quan realment t'hi poses i vesteixes el que és l'edifici literari per donar-li cohesió i sobretot versemblança, que és una paraula clau pels que fem novel·la històrica, és quan t'has entrevistat amb persones que ho dominen, I els hi fas el plantejament, no? Mira, jo voldria anar per aquí, voldria explicar això, voldria capbussar-me en aquest moment fosc de la seva biografia que ningú mai ha pogut certificar si hi va anar a Madrid o no a fer les fotografies, però el que sí que sabem és que just va desaparèixer 2 anys a l'Argentina després que fes les fotos d'aquest casament, per tant, alguna cosa hi ha aquí que grinyola, no? I per tant, tot això et genera aquesta curiositat. I quan tu fas el plantejament i te'l beneeixen persones que en saben i en coneixen molt el detall d'aquella història, és quan llavors t'atreveixes, t'aventures a tirar milles, a posar-te la manta al cap, a remengar-te i a treballar, i evidentment anar combinant realitat i ficció per trobar una manera de fer i un engranatge que faci que aquest artefacte funcioni quan arriba a les mans d'algun lector que ara ens està escoltant a través de l'antena de Ràdio Olot i digui, coi, no? I a part de hi ha aquesta trama i aquesta intriga, això que et deia abans, no? aquesta reivindicació dels records i aquesta reivindicació d'anar fabricant records tots plegats, amb els amics, amb la família, amb la gent del nostre voltant, perquè després també és el que ens queda, no? El pas dels anys.
Has comentat que és la 10a novel·la que publiques i precisament avui estem en un programa que volem conèixer les persones i anem als orígens, Martí. Com et sorgeix aquesta passió per la literatura? Hi ha algun moment, algun dia, algun fet que et fa canviar cap a aquest món de la literatura? No sé com sorgeix, com són els teus inicis en aquest món.
Mira, jo crec que quan vaig viure una experiència com a cooperant a la Índia, a Bombai, que vaig portar un diari de tot el que veia, persones que coneixia, històries que m'explicaven, fets que em passaven o que em comentaven. Vaig voler compartir aquella experiència amb les persones que els pogués interessar això. No tant per explicar la meva experiència, sinó per donar a conèixer i per donar veu a tota una colla de persones i de col·lectius que sembla que si no els hi dones no es veuen i no existeixen, no? Com eren les persones que jo vaig conèixer a Bombai. D'allà va sortir un llibre que es diu La ciutat dels somriures, històries de supervivència a Bombai, que no és pas novel·la, no és pas ficció, al contrari, hi ha una realitat molt crua que es viu allà, i em va agradar com vaig poder traslladar totes aquestes experiències al paper i llavors també la resposta que vaig rebre de les persones, dels lectors que el van llegir. No? Això em va engrescar perquè jo ja tenia una idea prèvia al cap d'explicar la història de com s'havia construït el pont de Besalú. Arran, evidentment, de ser fill de Besalú i d'haver explicat molt tota la història que tenim, perquè vaig ser guia turístic abans que locutor de Ràdio Olot i llavors, clar, hi havia aquesta vessant, diguéssim, de voler compartir, de voler comunicar tota aquella història que jo havia après, que havia conegut i que ja començava també a tenir ganes de saber-ne més, perquè se'n sabien poques de coses sobre la construcció del pont de Besalú. I al veure que funcionava aquest canal de comunicació que havia obert amb els lectors a través de la literatura, a través de la paraula escrita, vaig plantejar-me, doncs això, per què no, crear una ficció, vestir una novel·la, un relat fictici, això, inspirat en fets reals, sobre la construcció del pont de Besalú i així va néixer el pont dels jueus. No? Va funcionar, va anar molt bé, vaig veure que aquest camí, aquesta via comunicativa amb les persones funcionava i vaig anar mantenint aquests canals oberts. Tant feia ràdio com feia premsa, com també començava això, no? La meva carrera literària, però mai m'hagués pogut pensar que ara estaríem parlant de 10 novel·les, no? Des del pont dels jueus fins aquí i de tot aquest trajecte que hem anat fent, sobretot, i sempre ho dic, gràcies als lectors, perquè són ells qui ho han fet possible. Si a mi el pont dels jueus no hagués arribat al lloc i a les persones no els hagués agradat la manera que tenies d'explicar-los aquesta història, d'agafar-los de bracet i emportar-te'ls a una altra època que ni ells ni jo hem viscut, però que els hi fas viure com si l'estiguessin allò trepitjant en directe, segurament no m'hagués aventurat a fer la segona, que era La venjança del bandoler, i després van venir les altres, no? L'últim abat, El primer heroi, L'arqueòleg, i així fins a arribar al Fabricant de records. Per tant, sempre un agraïment molt profund i molt sincer cap als lectors, que són qui al capdavall ho fan possible.
Has comentat el nom, com no podia ser d'altra manera, de Besalú, casa teva. Dona permís a exprimir Besalú amb temes i alhora portar-los a la literatura? Encara et queden idees, encara et queden conceptes per portar sobre les pàgines?
A veure, jo crec que sí, perquè és un lloc que ha tingut molta història, diversos personatges, diversos moments que donen per fer No sé si per crear una ficció tan gran, o sigui, per muntar una novel·la, però sí, jo crec que sí. No està ara mateix en el meu horitzó, eh? No tinc cap altra més història centrada o basada a Besalú o inspirada en personatges de Besalú, però sí que n'hi ha. Com moltes vegades quan vaig a fer clubs de lectura a diversos pobles i ciutats de Catalunya, que se t'acosten persones que diuen mira, aquí haver-hi tal, o va passar tal cosa, o haver-hi tal persona, tal personatge, que... i et donen documentació perquè si t'inspires i fas una novel·la, no? Jo estic convençut que a cada poble i cada ciutat, evidentment, ja s'ha demostrat, hi ha molts personatges que t'ajuden a explicar a partir d'aquell lloc la història d'aquell indret, però alhora per entendre i per interpretar també la història del nostre país a partir de diversos punts de vista, de diferents perspectives, i per tant, moltes vegades el lloc determina aquesta manera d'explicar la història, no? Jo a Besalú ara mateix no en tinc cap, però recordo que ara fa un parell d'anys, quan va sortir la continuació del Pont dels Jueus, en Paraula de Jueu, em preguntaven, hi haurà una tercera part, hi haurà una continuació? A veure, jo no la tinc pas prevista ni pensada, però hi podria haver, evidentment, molt de material per posar-t'hi, insisteixo, perquè hi ha hagut, i sobretot, altres èpoques, diferent de la medieval, per poder puar, diguéssim, i treure'n arguments i personatges que et puguin fer, igualment, passar una bona estona quan llegeixis la novel·la. Però de moment no va per aquí, de moment no va per aquí.
Mm-hmm. També t'has aventurat, Martí, en fer literatura per nens, alguna obra per a nens. És tan difícil com diuen el públic infantil? No sé si això et va donar més motius per tirar endavant o tirar enrere. No sé com és aquest públic infantil.
No, al contrari.
Que sempre diuen que potser és complicat, però no, suposo que és molt agraït també.
Al contrari, és molt agraït i jo l'afronto amb molt de respecte. Encara l'altre dia, a propòsit de la Setmana del Llibre en Català, vam fer un parell d'actes al migdia amb una quarantena de nens i a la tarda també amb una setantena més que n'hi havia allà, al Moll de la Fusta, i ho reconeixia allà encara una vegada més. L'afronto amb molt de respecte, el repte de poder-te encarar aquests nens i nenes. A més, són de diverses edats i, per tant, són molt sincers. No dic que els adults no ho siguin, però els adults tenen aquesta capacitat de, a vegades, fer-te creure coses que no són, no? En canvi, la mainada és molt franca, molt sincera i molt, molt transparent. He anat a moltes escoles i he anat a fer presentacions d'un talp al meu jardí i d'un talp a l'Antic Egipte, que són aquests dos últims, tot i que em vaig estrenar fa 5 anys amb el nen dibuixat, i precisament per això, no? Veus que hi ha aquesta connexió amb la mainada, que és molt autèntica, és... deixem-ho dir així, és molt ben parida i no la vull perdre, no la vull deixar passar. No? I clar, quan tens el primer fill, que et comences a explicar contes a tort i a dret i totes hores, penses, bé, doncs, ja que sóc del ram, per què no n'escric jo un, no? I veus que, bé, que t'hi poses i que funciona. Sí que és veritat, evidentment, que has d'adaptar el llenguatge a la mainada, però el fet, per exemple, en aquest cas, que siguin àlbums il·lustrats, evidentment, la il·lustració mana, el dibuix és molt potent, t'entra molt més per la vista, però el text també, evidentment, hi ha d'acompanyar. La il·lustradora, en aquest cas, necessita el text per començar a donar vida i ànima als personatges. L'una cosa no va sense l'altra, però sobretot, clar, tenir el suport de les il·lustracions i dels dibuixos és bàsic per enllaminar, per engrescar els nens i nenes. I ja et dic, és una història que m'agrada tant i ha anat funcionant tan bé que l'any que ve hi ha un talp a l'Antiga Roma, d'aquí 2 anys un talp als Jocs Olímpics, perquè se'ls emporta a Olímpia, el primer lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics, ja que coincidirà amb els Jocs Olímpics de París l'any 24, i de moment l'últim que tenim de la saga és un talp al País dels Samurais, que sortirà el 2025, si no hi ha res de nou. Vull dir que aquesta voluntat d'anar creixent al costat d'aquests petits nous lectors hi és molt present, sense, evidentment, tampoc abandonar els adults. És intentar anar mantenint els uns i els altres, això que et deia, amb el mateix rigor i amb el mateix respecte, tant per un públic lector com per l'altre.
Hem deixat anar algunes pinzellades a l'inici d'aquesta entrevista, hem parlat molt de la teva faceta d'escriptor, però avui que retornes a l'antena de Ràdio Lot també ens agradaria parlar de la teva faceta de periodista. Pregunta obligada, Martí, què recordes de la teva etapa aquí a Ràdio Lot?
Home, a Ràdio Lot, jo venia de Ràdio Besalú, que per mi ja va ser una escola, però sobretot a Ràdio Lot va ser la universitat, en majúscules. Persones que tens per aquí a prop, com en Joel Tallant o en Pere Farges, amb qui era un gust poder anar creant programes, veure com es feia realment la ràdio, no? Que és molt diferent de com es fa ara, però que continua tenint els mateixos ingredients, no? Hi ha d'haver-hi aquesta il·lusió, aquestes ganes, aquest esperit de sacrifici i de treball per ser-hi i per fer més hores que un rellotge, ja ho saps també prou tu, sí, sí. I el teu pare, des d'aquí una abraçada en Pere, i és això, o sigui, jo la recordo com una època molt, molt xula. Ara no em veus, però tinc pell de gallina tot arreu ara mateix, eh? Els oients no ho veuen, però és pell de gallina. Sí, home, perquè jo he nascut a la ràdio, no? Llavors, clar, per mi Ràdio Lot va suposar, tot un món. Venia de Ràdio Besalú, que era una cosa molt petita, una emissora de 2 watts de potència, que amb prou feines em sentien a casa meva, a entrar a Ràdio Lot, que podies entrevistar a gent de diversos sectors, tenir un programa, tocar moltes tecles, des de presentar Ràdio Fórmula, gravar publicitat, fer peces per l'informatiu, amb l'Ester Carreras, per exemple, amb en Joel muntar programes que eren el programa del dissabte al matí, que era el magazín del dissabte, i tenies allò diverses seccions, amb tertúlies, i, bueno, i aquesta energia que la concentraves i que durant tota la setmana et feia patir, llavors la concentraves en un dissabte, per exemple, i, hòstia, i era molt xulo, i els resultats també, perquè l'audiència era molt agraïda, concursos, quan la gent, tu mateix havies de fer-te la producció i agafar el telèfon i obrir a baix a la porta, tot era molt artesà, sí. I això, hòstia, aquesta component tan autèntica és la que fa que enyori la ràdio, no? Jo visc a Vilablareig ara i cada any els hi vaig a gravar els indicatius de la ràdio. No em puc comprometre a fer un programa perquè no puc, i jo crec que la ràdio bàsicament també, a part d'això que dèiem, és compromís, i jo ara mateix no em podria comprometre a fer un programa ni que l'hagués d'anar a gravar, diguéssim, no? Per tant, aquesta part de compromís a l'hora d'aquesta frescor, d'aquesta immediatesa, que jo crec que no la superarà ni totes aquestes tecnologies que tenim ara a l'abast, i totes aquestes apps i tot plegat, la ràdio, ostres, és la vida en directe, no? I va més enllà d'aquest eslògan. I quan la vius des de dins i quan la portes a dins, ostres, t'acompanya sempre. I per mi, ja et dic, Ràdio Lot, i tant, que me la sento molt meva i com a casa, no? I més que m'agradaria poder-hi estar vinculat, però ja et dic, per aquest poc compromís que podria tenir, i jo intento ser una persona compromesa, doncs no vull trair-lo, no? Perquè me l'estimo molt, la ràdio, i molt Ràdio Lot, com per no poder això, no? Complir els meus objectius. I per tant, ostres, llarga vida a la ràdio.
Avui estaríem parlant molt de temps amb en Martí Gironell, però ja ho saps tu mateix, Martí, que el temps és hora a la ràdio. Ja per anar tancant, Martí, projectes de futur que tinguis ja ben a propet, alguna cosa que ens puguis avançar, alguna cosa que no puguis avançar, no sé quins projectes tens en un futur pròxim.
Alguns ja els avançava, aquests sí. Infantils, que sí que estan... Aquests sí que en podem parlar perquè és una col·lecció que hem creat i que ha acceptat de tirar endavant l'editorial amb aquests títols que et deia. Ara, evidentment, centrat en la promoció i en poder anar a explicar i a compartir la història que hi ha del fabricant de records amb aquest Premi Prudenci Bertrana. I, evidentment, pel mig sempre moltíssimes coses. Jo sóc un cul de mal seient i intento tenir diversos fronts oberts, no molts perquè els puguis abraçar tots, no? Allò que, aquella frase que diuen, qui té molts pets a ferrar poca cosa fa, per tant, dius, intento poder-ho tenir controlat, però sí, vaig tenint coses i projectes, evidentment, amb una novel·la ja entre les mans, perquè els temps editorials són molt lents i, per tant, quan tu lliures... Quan jo vaig lliurar el fabricant de records, el meu cap ja estava posat en una altra cosa, que evidentment ara està una mica aparcada i arraconada, per qüestions òbvies, com dèiem, no? De promoció i tot plegat, però a la que vas tenint hores t'hi vas posant, perquè ho necessites escriure i explicar i poder-ho compartir d'aquí un parell d'anys llargs també amb els lectors i espero que també amb els oients de Ràdio Lot.
Doncs Martí Gironell, gràcies per retornar a l'antena de Ràdio Lot amb aquest programa en profunditat. L'enhorabona una vegada més per el premi, l'últim premi que has guanyat, el Premi Prudenci Bertrana, que ja hem comentat. Gràcies, molta sort en el futur i seguirem pendents d'un dels referents de la literatura i un dels que estimem, no?, aquí a Ràdio Lot, com va ser tu, Martí. Gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per deixar-me entrar una vegada més. Només deixa'm recordar que el 3 de novembre, amb la llibreria El Drac d'aquí a Olot, farem la presentació aquí a la capital de la Garrotxa, però ja tindrem temps de parlar-ne i d'explicar-ho en profunditat. Però si us ho voleu anotar a l'agenda, el dijous 3 de novembre vindrem a portar-vos el fabricant de records aquí a Olot.
Doncs recordeu, 3 de novembre, Martí Gironell, a la llibreria El Drac, ho recordarem també aquí a l'antena de Ràdio Olot. Martí, moltes gràcies i sort en el futur.
Gràcies igualment.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.